Bon dia a tothom, benvinguts a aquest programa especial que us oferim des de Ràdio Falset amb motiu de Falset Pedal amb la Vuelta, una jornada pensada per acostar a la ciutadania i al del Priorat una de les competicions ciclistes més importants del món. Com ja sabeu, el proper 26 d'agost la nostra comarca viurà una cita històrica amb el pas de la Vuelta, que tindrà a Falset el punt de sortida de la cinquena etapa. Un esdeveniment esportiu de primer nivell que situarà el Priorat davant dels ulls de milions d'espectadors. Per començar a escalfar motors, durant aquest cap de setmana s'han organitzat diverses activitats obertes a tothom, amb la participació de noms destacats del ciclisme català i espanyol que han volgut sumar-se a aquesta celebració. I esclar, des de Ràdio Falset no ens ho podíem perdre. Per això, avui els hem convidat a compartir una estona de conversa amb nosaltres. Parlarem del que representa l'arribada de la Vuelta al Priorat, recordarem d'algunes vivències del món del ciclisme i descobrirem com s'està preparant una jornada que serà històrica per la nostra comarca. Així doncs, i sense més preàmbuls, comencem. Arrenquem presentant els nostres convidats d'avui. Per una banda tenim Joseba Belocchi, exciclista professional, que va aconseguir fins a 3 vegades pujar al podi del Tour de França i una de les llegendes del ciclisme espanyol. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Seguim amb el senyor Mauri, últim català en guanyar la Vuelta, cap allà l'any 1991, ja fa uns quants anys. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també saludem a la Georgina Agell, ciclista professional i una de les impulsores de la iniciativa Amb Diabetis També Es Pot. Benvinguda, Georgina.
Moltes gràcies.
Així mateix també ens acompanya el Ronald Fargas en representació de la penya ciclista Priorat.
Gràcies.
I en nom de l'Ajuntament de Falset tenim el regidor de Benestar Social i Esports, el Jordi Montaner, i també l'alcalde que volta per aquí. Bon dia a tots també.
Bon dia.
M'agradaria començar parlant sobre com s'ha arribat fins aquí. Com anar? M'he deixat de presentar al Quique, que és el director tècnic de la Vuelta. Perdó, bon dia. M'agradaria començar parlant sobre com s'ha arribat fins aquí, com ha anat tot el procés per decidir que la Vuelta 2026 passaria pel Priorat i que, a més, sortiria des de Falset. Com neix aquesta idea, Carlos?
Aquesta idea neix una mica del pla estratègic que també té la Diputació de Tarragona. Tot això no seria possible si no hi ha la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme, i neix del pla estratègic que té en dinamització turística en el món de l'esport, no? I amb les activitats esportives. Ja va haver-hi una arribada a Tarragona el 2023, si no recordo malament, i s'ha anat treballant per poder començar a potenciar doncs, també l'interior de la nostra demarcació, de la demarcació de Tarragona, potenciar-lo també a molts nivells, no? Molts àmbits del món del turisme, com poden ser l'enoturisme, etc., i altres àmbits que fan referència per ajudar a promocionar el turisme, però un d'ells és l'esport. Llavors es va començar a treballar amb els equips directius de la Vuelta per poder incloure una etapa d'aquesta competició, competició importantíssima en el món del ciclisme, importantíssima en el món, és de les tres, no? Vull dir, és de les tres millors, no? Junt al Tour, el Giro i la Vuelta. Això serà un espectacle que ens veuran milions de persones, que veuran el nostre poble, veuran les nostres terres, el nostre territori, la nostra comarca. Tot això són d'aquelles coses que en aquell dia porten algun tipus de complicacions, però també són coses que hem indiferit al cap del temps. Doncs també la gent ha conegut a través d'imatges, a través del nom, a través de tot, ha conegut la nostra població, i tot això ajuda a sumar i a tirar endavant. Aquest és l'objectiu del Patronat de Turisme, quan promocionem a través de competicions esportives, promocionem els territoris, i aquesta vegada estava enfocat a territori d'interior.
I a nivell d'organització de la Vuelta, com se decideix d'on surt, on s'acaba una etapa, per què es decideix que Falset pot ser inici d'etapa?
Bé, és la complicació d'una gran volta com la Vuelta és enllaçar totes les peces del puzzle, que són 21 etapes, 21 sortida, 21 arribada, i de vegades és complicat. El que busquem sempre és poder contar alguna història. Després segurament coneixereu una mica més de les històries que tenen cadascú dels convidats. Georgina té una història molt potent que contar i que compartir. Melchor té una història molt, molt bonica que contar, que és la seva victòria a la Vuelta del 91, quan ningú ho esperava, va ser una sorpresa molt, molt, molt gran. Joseba té una història també molt interessant en quant a que la seva trajectòria en la categoria amateur possiblement no semblava dir que anava a fer diferents pòdiums al Tour de França i després ho va aconseguir, i això és una història molt, molt important que contar per als que creuen que no poden alcançar els somnis i si es pot. I nosaltres com a organització busquem contar alguna història també. I crec que Falset té molt que contar. Jo no he acompanyat en bicicleta aquest matí al grup perquè no estic entrenant en bicicleta, però sí estic corrent a peu. I corrent a peu per arreu del vostre territori ha descobert els bancals i les vinyes i lo extraordinari que és la tradició i la cultura vinícola de Falset. I crec que ahí té que estar una de les claus, és dir, per què Falset? Pues per contar algo, i per contar algo als 200 països que van a seguir la Vuelta a través de la televisió, i crec que hi ha una història molt, molt interessant que contar per a que tota aquesta gent arreu del món pugui pensar en algun moment, dir, pues mira, igual val la pena anar a Falset i conèixer tota la tradició.
Mm-hmm. Sí, ara també ho deia el Carlos, ho acabes de dir tu, no? És a banda del nivell esportiu, també hi ha aquest nivell de promoció del territori, de mm-hmm. conèixer, de donar a conèixer el territori. Val a dir també, una altra cosa us volia comentar, que no és la primera vegada que la Volta passa per Falset, i va passar l'any 1978, tot i així fa molts anys.
Bueno, esperem que no tardem tant en tornar.
Sí, no? Val, centrem-nos en les activitats que s'han organitzat aquest cap de setmana. Podem dir que a totes aquestes activitats de promoció, de donar a conèixer, ja és de donar a conèixer la prova, el pas de la prova, tant a la ciutadania d'aquí, del territori, però també una mica a la gent de fora que potser vindrà a veure'ns, no?
Sí, al final és fer el cap de setmana s'ha utilitzat per fer diverses activitats. El divendres ho vam fer una miqueta aprofitant també, no?, el ressò de la Vuelta i l'oportunitat de tindre també a prop exciclistes com pot ser la Núria Florencio, o també a gent que ha estat a punt de passar a la part professional, com la Cristina Rey, que avui ha vingut a pedalar amb nosaltres. Vam fer també una jornada més docent sobre el que seria el món de la bicicleta i la salut. També ens va acompanyar la Violeta, que avui també ha vingut a pedalar, i vam fer una mica de jornada entre salut i ciclisme, que serveix també totes aquestes coses, que no només el ciclisme, sí que promoció, turisme, esport, però evidentment salut, no? I que, bueno, tenim la Georgina, que és un cas clar, clar del que es pot arribar a fer al món de l'esport i al món del ciclisme, i en general també a part de tot el que seria la part de la promoció i la salut.
Val, expliquem una mica què s'ha fet aquest dematí, que s'ha fet una pedalada conjunta. Explica'ns una mica com ha anat, ha sortit de Falset, quanta gent hi ha participat, jo he vist força ciclistes ara quan heu arribat aquí a la cartera.
Sí, mira, el que s'ha volgut fer ha sigut un cap de setmana de promoció. Nosaltres serem els que donem la sortida el dia 26 d'agost i Roquetes fa l'arribada. Llavors, parlant-ho amb ells, no?, organització entre la Diputació i les diferents promocions de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i els diferents ajuntaments, Falset i Roquetes, vam dir a veure què fem, què organitzem. I llavors ens va córrer la idea de fer dues sortides, una que simula l'arribada de l'etapa del dia 5, del dia 26, l'etapa número 5, i l'altra era el que simula la sortida de l'etapa. Llavors hem fet això, no? Sortir, fer el recorregut que també es farà el dia de la sortida, per aquí, neutralitzat, anar cap a Marçà, Capçanes i Amets, que són pobles pels quals passarà la Vuelta, i ho hem allargat una miqueta perquè tothom pogués disfrutar del nostre territori.
Ficar una mica més de nivell.
A veure si algú... que ha sortit, la veritat, ha sortit molt rodat, tant ahir com avui, que la idea principal era, a part d'ensenyar el territori, és que que ens ho passéssim bé i acabar de seguir un, bueno, de recollir un seguit d'imatges i un seguit d'experiències que ens ajudarà d'aquí al dia 26 anar promocionant el que seria aquesta, aquesta etapa.
Bueno, ho he vist ara quan heu arribat, no? Hi havia molts participants que són membres de la penya ciclista d'aquí del Priorat. Ronald, com que estàs aquí com a representant de tots els ciclistes, no sé, què significa pedalar amb llegendes del ciclisme com Josep Val, Melcior?
Home, per tots nosaltres vam començar el ciclisme amateur, cicloturisme, que es diu actualment, i ells eren el nostre referent. O sigui, nosaltres vam fer grans, mirant la Volta a Espanya amb el Josep, al Tour, amb aquella ditjosa caiguda, no sé si, que tots ens vam ferir, però gràcies a ells, nosaltres, tothom, l'amor per la bicicleta ens va servir de guia, de referent. I doncs tindre'ls avui aquí, doncs clar, els veus de dir, ostres, ens vam fer grans, alguns altres més que altres, doncs gràcies a ells a agafar aquest referent i agrair públicament doncs, que estiguin aquí avui amb nosaltres. Gràcies també a l'Ajuntament, gràcies a tothom que ha estat aquí perquè bueno, ha sigut una experiència molt, molt enriquidora. Moltes gràcies.
Uh-huh. I per vosaltres, com ha sigut doncs, poder pedalar amb aficionats, amb ciclistes amateurs, com deia ara el Ronald?
Bueno, jo per mi, dir-vos que per mi és un plaer poder-ho fer i realment el que aconseguiu és tornar a reviure molt del que jo ja he fet i que moltes coses i algunes d'elles se m'han oblidat perquè ha passat molt de temps en el meu cas, no? Per tant, i rememoro pues, tot allò que vaig aconseguir i veig amb la vostra actitud i amb la vostra il·lusió de veure'm, en aquest cas, i de veure'ns, ostres, la felicitat que us va donar el fet de la feina que jo estava fent en aquell moment, perquè era la meva feina i era la meva obligació com a professional i, evidentment, gaudia i patia d'allò que feia, però era la meva professió, no? I, per tant, veig reflectit amb aquella il·lusió, ostres, Melcior, em deixes, és que mira, el meu fill, mira, tal, el meu... Jo era petit i, bueno, i llavors, bueno, realment m'expliqueu les vostres històries i te'n recordes aquella etapa del Tour? Sí, vaig al Tour Malet, estàvem en un hotel, molts cops dic, hòstia, pues no, algunes coses pot ser que sí, però d'altres no me'n recordo, però ha quedat marcat, no? I veig reflectit en vosaltres que hi ha moments que ha quedat marcat per la vostra història i el que dius de que us ha il·lusionat i de que avui retrobar-nos amb nosaltres, dir-vos que per nosaltres és exactament el mateix. Jo gaudeixo molt d'aquestes sortides amb aficionats i bueno, llavors veig el jovent que diuen que aquest és Melcior Mauri i l'altre mira així i diu, bueno, avui tenen la sort d'internet, no?, que poden buscar, però clar, hi ha mainada que no havia ni nascut quan jo estava guanyant una Volta Ciclista a Espanya, no? Per tant, dir-vos que és recíproc, que també gaudim, i ens ho passem.
És que vosaltres, Melcior, Josep, els que sou, a diferència d'altres esports, i l'altre dia ho deien, no sé en quina entrevista al Tour, que la part positiva del ciclisme és que vosaltres ho vau ser professionals, ara seguiu sent, per molts, seguiu sent un referent, però és un esport que és, penso o pensem, que és molt proper. O sigui, avui en dia agafes, per un exemple, ara que hi ha tot el rebombori del Mundial, no?, de futbol, és allò que els veus lluny, els esportistes d'èlit els veus lluny. I en canvi, vosaltres, ja amb la vostra època, ara, o els actuals, és una cosa, o sigui, molt propera. Has de mantenir segons quin moment la distància, però és, i és d'agrair que és un esport molt més proper.
Això és així, en Quico sabrà molt i també ells tenen que bueno, buscar mitjans cada cop poder una mica més per protegir una mica els ciclistes a vegades de que aquesta proximitat no s'abusi, no? Perquè en definitiva és impensable vosaltres anar a fer un piloteig amb el Messi. No. Que no. Però sí és pensable poder anar a l'hotel d'on està el Pogacar, amb un dia de descans d'una gran volta, i dir, esperem el que surti, aviam si puc sortir a rodar un rato amb ell. I mentre no obrin gas, igual, sense molestar, això es pot fer. I s'ha aconseguit fer, no? Sí que és cert que avui en dia no és com abans, poder la meva edat, que hi havia molta més proximitat encara amb el ciclisme. Avui en dia hi ha molta, entenc jo, està bastant una mica més limitat, doncs per també
sí, protegir-ho. Nosaltres sempre diem el mateix, és a dir, la gran diferència del ciclisme amb altres esports és que el nostre camp de joc no és privat, el nostre camp de joc és públic, que són les carreteres públiques, sí, sí. I ens deixen aquestes carreteres públiques per a que l'event pugui passar. O qual tenim que conviure amb aquesta circumstància. No? I el que deia Melchor és molt important, és a dir, per a poder mantenir aquesta proximitat del públic amb l'esportista hi acabaria un respecte molt gran. I si creuem la línia del perill, per a tots els organitzadors del món la prioritat número un és la seguretat del ciclista a tots els nivells, i una de les prioritats és mantenir un poc l'ordre, especialment en esports de muntanya, on hi ha molt de públic, i això també tenim que intentar, entre tots, educar un poc a l'aficionat, de dir, escolta, està molt bé que quasi puguis tocar el teu ídol, però no el toques.
Però no el toques. Toques. Exacte.
No el toques perquè si no tenim un problema.
Val. Hem començat amb aquest primer acte, no? Els primers quilòmetres de l'etapa del que tindrà lloc el proper dia 26. Recordem que la cinquena etapa de la Vuelta surt de Falset i acaba a Roquetes. Passa per bona part de la demarcació de Tarragona, entre aquí les Terres de l'Ebre. Vas fins al Delta, després tornes a pujar. Explica'ns una mica quines són les característiques d'aquesta etapa.
Bueno, ahir ja ho parlàvem a Roquetes. Crec que tots estem bastant d'acord. Pensem que aquesta etapa pot ser una de les grans sorpreses de l'edició de la Vuelta, perquè ningú s'espera aquest... Tu veus el perfil de l'etapa i sembla una etapa, bueno, pues no sembla gaire complicada, no? Però hi ha unes quantes trampes a lo llarg del recorregut que poden sorprendre a més d'un. Del pas per el Delta, si per casualitat el vent vol estar convidat a la festa, crec que pot ser determinant. I després la trampa del port de Paüls també pot causar algun efecte col·lateral, no? I això fa que siga una etapa un poc d'incertidumbre de saber el que té que passar.
Valtros, com l'heu vist aquests primers quilòmetres de l'etapa que heu fet? Com heu vist com a exciclistes o ciclistes professionals?
Bueno, yo en realidad creo que va a ser una etapa compensada. Es cierto que de aquí al día 26 todas esas fichas técnicas y demás pues van a poner sobre la mesa lo que la organización ha querido y lo que ahora la gente la tiene un poco como una posible etapa de jaleo. Yo creo que va a haber mucho jaleo, estoy con Kiko de que va a haber mucho jaleo, pero yo creo que es una etapa con bastante compensada, con una salida, yo creo que va a ser rápida. Apunta que va a ser una salida rápida y después yo creo que también va a ser determinante si hay o no hay viento en el delta. La parte de si sopla bastante y sale un día revuelto, no quizás porque pueda haber cortes importantes, sino porque puede haber mucho desgaste para esa parte final, ¿no? Creo que el último bucle se va a hacer muy rápido, son carreteras que ayudan a que sobre todo la velocidad sea alta. Estamos viendo como las medias, sobre todo estos últimos 3 años, están siendo increíblemente altas en cualquier competición. Y ese último puerto, bueno, lo están arreglando porque ayer pasamos y estaba bastante descarnado. Ayer nos reíamos Melchor y yo porque había un señor que nos iba cantando cada kilómetro, ¿no? Me dijo 6, me acojoné un poco y digo, ostras, 6 así no me digas. Y sí, al final tenía razón el hombre, ¿no? Pero bueno, para entonces se mejorará un poquito, pero es un final explosivo. No veremos grandes diferencias para la clasificación general, pero yo creo que sí va a ser una etapa de mucho, mucho desgaste y sobre todo después, pues, de dónde vienen y después van a Castellón, Valdelinares, o sea que yo creo que pillan una primera semana donde va a haber bastante, bastante jaleo.
Y yo me atrevería a decir divertida, ¿no? O sea, ese tipo de etapas y ese final explosivo creo que la hacen divertida y los aficionados, los que lo conocemos ahora, porque yo ahora puedo decir que lo conoceré y estaré pendiente, decir, cuidado en ese puerto, que seguro muchos ni se lo esperan. Y bueno, y estar pendiente allí a ver qué pasará, a ver si realmente hay esa batalla. Algunos ciclistas que lo han ido a reconocer y que realmente saben que aquello puede generar diferencias, que puede sorprender, algunos para ganar la etapa, otros para igual sacar algunos segundos en la general, bueno, y eso será esa incertidumbre que tendremos todos. No?
Sí, parlàveu d'aquest final d'etapa, però és que no entenem gaire de ciclisme, és a dir, jo. També els principis de l'etapa, a vegades sempre pensem el que arriba al final, el que arriba és qui guanya. Però al principi, com se gestiona això? Perquè una etapa a vegades pot ser molt llarga.
Ara ho veiem en el Tour, no? De que hi ha una escapada, pues, a vegades hi ha etapes que el primer que tapa, que ataca, s'escapa i el pilot no reacciona i se'n va. Diu, bueno, pues, chapó. I si va sol, va mirant enrere i diu, me cago en Satanàs, que me han dejado solo. I a vegades, pues, bueno, i li queden 170 quilòmetres per fer una escapada en solitari, pues vinga, milles. A vegades l'escapada no es fa i els equips, tothom està apretant els seus corredors perquè intentin ficar-se a l'escapada, perquè són minuts de tele, és realment publicitat. Alguna escapada certament pot arribar i per tant l'etapa pot estar en joc en aquella escapada. Per tant, una etapa no acaba només a la part final, als últims quilòmetres, i un sprint o un port final i els escaladors... No, o sigui, hi ha etapes que se juguen en aquests primers quilòmetres de l'etapa, no? Per tant, les estratègies de l'equip, ara ataca tu, ara ataca jo, però sempre té que veure un corredor, pues, bueno, veiem una mica pues, realment aquests inicis d'etapes amb moltes vegades molt nervioses, molt ràpides i que no acaba de fer-se l'escapada i això pues, bueno, és divertit també, no?, de veure.
Abans que parlàvem una mica de l'etapa, parlàveu d'aquest port de Paüls, no?, del Delta, que seran determinants. Alguns llocs, alguns indrets més que puguin ser destacables i que pugui ser molt bonic d'anar a veure durant l'etapa del dia 26?
Sí, jo crec que ja hem comentat, més que per anar a veure, per estar pendents del que passi la zona del Delta, a part de tindre una estètica preciosa, si entra el vent pot ser superdivertit d'estar pendent.
I clar, el veure, no?, de cara a l'aficionat, si vas en llocs que passarà molt ràpid, és que és un vist i no vist. Giu, ja. Per tant, a l'hora de veure'l, està clar que el port pues és allà on te passaran més a poc, on passaran més estirats, on pot haver-hi corredors que s'hagin quedat. Per tant, és poder el lloc on l'aficionat, per estar a peu de carretera, podrà veure-ho millor.
De totes maneres, el que sí que tinc que dir és que per a l'aficionat se gaudeix molt més d'una sortida que una arribada. Per què? Perquè a la sortida tothom està més tranquil. Mm-hmm. Arriben els equips, hi ha una presentació d'equips, es pot passejar tranquil·lament per el pàrquing dels equips, visitar els autobusos, que sempre llamen molt l'atenció, parar als corredors per a fer-se per a un selfie, per a un autògraf, i gaudir un poc de tot el muntatge que hi ha a la sortida. A l'arribada arriben, les arribades són precioses i de més, però els corredors se'n van ràpidament a l'autobús i de l'autobús a l'hotel. No hi ha temps.
Clar, a més, ara abans ho comentava el Jordi una mica, no? També a la sortida també hi ha aquest tros de recorregut urbà per aquí, sí, dins els carrers de Falset, i vulguis que no, això també
sí.
Deu ser bonic, no? Suposo. No,
però i a nivell d'aficionat és el que comentava, no? Això de poder tindre pues, la part de les inscripcions, o sigui, tu veuràs allí tots els equips que van a fer la inscripció, el control de firmes, no? Pues, tot el tema dels seus autocars, no sé què, clar, això... Sí que és per sentiment de que ens agrada el ciclisme, però clar, els tens a pam i pues, bueno, això segur que per tots pues, gaudir d'aquesta sortida Falset pues, i després pues, bueno, això de fer aquesta petita neutralitzada per quatre carrers de Falset, pues, això també dona també, doncs, visibilitat. I...
Parlem ara una mica del ciclisme d'avui en dia. No? Què diferencia el ciclisme de l'actualitat del de fa 20 anys? En parlàveu abans, no? Una miqueta, però quines són les principals diferències, Monsieur o
Home,
Georgina?
Sí, principalment, com bé hem dit aquests dies, hem estat parlant tot el cap de setmana amb tothom, és des de la suplementació esportiva, no? Ja no només això, que ens ajuda moltíssim, fins a les bicicletes que hi ha ara, amb nous desenvolupaments. Antigament, clar, es portaven els canvis als quadres de les bicis, el simple fet de els bidons ja són diferents, ja poden anar amb més durabilitat de fred, el fet de que els equips hi hagin els xalecos del gel, bueno, ara hi ha molta accessibilitat a materials nous i seguim investigant i seguim intentant millorar per estar posats al dia amb tecnologia i que no s'escapi res, com ara s'està podent veure el Tour, que hem descobert que Pogacar està prenent gels de lactat, no? Quan el lactat muscularment és el pitjor amic de l'esportista, doncs bé, estem endinsant-nos, ja us dic que en quant a suplementació esportiva no es deix d'investigar i bé, tot sigui per ajudar el cos a arribar al seu límit i poder treure el major rendiment sense que patim en excés.
No sé si vols afegir alguna cosa, Melcior, des de l'any 91 que vas guanyar la Vuelta fins ara.
Bueno, evidentment en quant a estructura, no? El que realment l'aficionat pot veure, perquè el que ha dit la Georgina, hi ha moltes coses que fins i tot jo desconec, de les innovacions que tenen els equips ciclistes professionals, no? En quant a tecnologia, en quant a controls de biomecànica, d'aerodinàmica, de nutrició, de psicòlegs, és impressionant el que realment ha millorat, però en quant a infraestructures, així a grosso modo, els equips Pro Tour, és que a vegades tenen estat, crec, tres infraestructures, perquè a vegades es poden estar trobant que estan corrent el Tour, estan corrent una clàssica no sé on i una volta no sé on, en un altre lloc. I a tot arreu tenen que tenir vehicles, autobusos, bueno, personal, i això fa pues, que evidentment hagin augmentat pressupostos, infraestructures. I en quant a la tecnologia, en quant a les bicicletes, jo l'altre dia mirava les cabres al Tour de la contrarellotge per equips i m'estava mirant aquells catxoplats que porten ara, 60 i llargs, envia les supercurtes i dic, mare de Déu, però quins desenvolupaments que porten, quines bicicletes, i a vegades era, en el meu cas, plat de 55, que ja era un plat molt gran, bieles de 180, vull dir, tot això són aquestes innovacions que ara pues amb estudis han vist que treuen més rendiment, el treball en potenciòmetre, l'aerodinàmica, l'eficàcia, vull dir, els tests que fan, vull dir, tot això és el que ha ajudat a... Ahir parlàvem, no? Em deien, hi ha límit amb el rendiment? No, no hi ha límit. El límit, crec que els rècords estan per superar-los, no? I per tant, sempre millorarem, perquè sempre sortiran coses, sempre sortiran tecnologies. Els ciclistes, el Joseba té un fill que està competint al camp professional i per tant ell, més que ningú, veu el ciclisme d'ell i el ciclisme actual sí, amb sí. El seu propi fill, no? I a vegades fins i tot xoquen moltes coses que ell, hòstia, què passa, xirria, no?
Chirría mucho y sobre todo no es fácil en mi figura como padre, tampoco ha sido nada fácil, sí satisfactorio y es un orgullo, pero ha sido complicado, ¿no? Yo creo que sobre todo es el Big Data, o sea, yo le doy mucha importancia, tenemos digamos ya diferentes gremios que en nuestra época desde luego que no eran impensables que trabajasen en el mundo del ciclismo, que han llegado y que lógicamente pues todas esas plantillas que hay alrededor del corredor y la corredora, yo creo que vienen sobre todo muy influenciadas por lo que es el Big Data. O sea, tenemos todo lo que hay ahora mismo en el mundo del deporte se mide. El otro día tuve un encuentro con un director de un equipo profesional, un equipo que está actualmente en el Tour de Francia, y le preguntaba, bueno, ¿vas al Tour y tal? Me dice, no, yo no voy, porque yo no sé sujetar, dicen que no sé sujetar una tabla de Excel. Se reía, o sea, lo decía medio en broma, medio en serio, pero era verdad, ¿no? Dice, al final, se está perdiendo, en muchos casos, se está perdiendo la parte humana, nuestro contacto, el que teníamos, ¿no? O sea, para lo bueno, para lo malo. Nosotros no sé si teníamos educadores de vara, de Avellano, de qué eran, pero era gente que llevaban, era una educación diferente, tanto para el corredor joven como para el veterano, donde por aquel entonces eran los grupos deportivos quienes mandaban, ahora ya son sociedades limitadas. Tres frentes, los equipos tienes que tener tres frentes, más el equipo continental, más el equipo femenino. Las organizaciones, o sea, es increíble lo que han crecido. Entonces, yo como resumen, sí, y lo veo, y es un poco lo que ha chocado con mi filosofía de ver el ciclismo hasta hace escasamente 3 años, hasta que tengo ahora en estos últimos 3 años pues esa información directa por la parte que tengo en casa en el día a día, ¿no? Porque Markel sigue viviendo conmigo.
Yo, si me permitís, ya una cosa que ya como aficionado, no como organizador, como aficionado me preocupa bastante, y es la precocidad con la que se arriba a la élite. Ahora, bueno, el caso del fill de Joseba és un clar exemple. Afortunadament ell està portant-ho molt bé i va pas a pas, però veure com n'hi ha xiquets, perquè al cap i a fi són xiquets de 18 anys que passen al World Tour, que és la màxima categoria que pot haver en el món del ciclisme, que des dels 15 als 16 anys estan pesant-se el menjar a casa per saber exactament el que tenen que menjar o no. Això a nivell mental pot tindre conseqüències. I crec que l'acompanyament, en eixe creixement, l'acompanyament és fonamental. I crec que de vegades anem massa de pressa. I si no hi ha una estructura d'acompanyament mental, correm el perill de trobar-nos, i no només al ciclisme, ho estem veient al futbol, a qualsevol esport, correm el perill de trobar-nos joguines trencades d'ací uns anys. I m'agradaria que es tingués molt en compte aquesta tasca, que de vegades encara no està tan present com deuria al món de l'esport.
A banda d'això, però, també es transmeten valors positius, no? Amb el ciclisme, amb l'esport en general. Per exemple, la Georgina, que té aquest projecte amb diabetis també es pot. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte.
Doncs mira, jo tinc la marca registrada, que és Con Diabetes També Se Puede, lògicament, amb diabetis també es pot, i tot això va sorgir d'un dia de ràbia personal, de marxar de l'endocrí plorant, perquè el 2018 els sensors de glucosa entraven per la Seguretat Social, però només a gent determinada. Què passa? Jo buscava el meu màxim rendiment. Cada sensor em costava 60 euros per 14 dies. Multiplicat per 2 són 120 euros, comptant que treballes, que estudies, que entrenes i que vols treure el teu màxim rendiment. Jo tenia una impotència de dir, ostres, per què no me'l subvencionen a mi? I em vaig posar el meu cos al límit, em vaig provocar una descompensació de sucre constant per haver d'entrar en aquests barems, i el meu endocrí em va dir, mira, et coneixem perfectament, no et farem entrar dins del projecte actual de que et puguin subvencionar aquests sensors, ho sentim. I jo pensava, clar, m'està costant arribar a final de mes, que vaig marxar molt aviat de casa, i jo m'he de pagar això, que és salut per mi, la meva qualitat de vida, per tant... Clar, no ho sé fins a quin punt compensa, no, tot això, de dir, ostres, ens omplim la boca de salut mental, ens omplim la boca de Seguretat Social, ajudes a gent amb malalties cròniques, jo no la tenia. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a ficar el meu cos al límit, em vaig a rebel·lar, va ser una rebel·lió absoluta, que tot això m'ho han ensenyat a casa. Vull dir, la meva mare, ja al seu dia, el 1997, no hi havia punxadors als dits, no? I ho vam aconseguir, que a l'Hospital Sant Joan de Reus ja no anessin amb les llancetes, sinó que hi haguessin, almenys al servei de pediatria, uns bolígrafs perquè no et fessin uns forats que et duraven una setmana al dit. Dit això, doncs bé, vaig fer córrer la veu en quant a picar portes, els meus contactes i algú desconegut, com va ser una gran marca, que és d'aquí d'Amposta, que és Speed Six, els hi vaig dir, mireu, tinc aquest projecte, ells tenien un altre projecte conjunt que es deia Professionales y Sueños, en el qual van confiar en mi, em van ajudar a crear la meva marca i em van acompanyar a Montmeló a realitzar les 24 hores dins del circuit de Montmeló en categoria d'individual. Llavors, clar, va ser dur perquè em vaig tindre només 3 mesos per preparar-me i bueno, entrenant dia i nit, treballant com havia de treballar i organitzar-me una miqueta els entrenaments, no? Per dir, he d'arribar des del juny al setembre, que m'ho vaig plantejar, aguantant el no dormir-me per la nit damunt de la bici, no? Que sembla que Montmeló sigui pla, però té el seu desnivell. I bé, a partir d'aquí vaig fer unes samarretes bàsiques per als meus familiars i els meus amics i per xarxes socials va ser viral. Va haver-hi un boom que vaig començar a rebre missatges de gent que em demanava ajuda, de gent que em preguntava com m'alimentava jo damunt de la bicicleta, com ho feia, que necessitaven informació, no tenien accés a aquesta informació i al final vaig dir, jo he de crear i he de pagar la patent d'aquesta marca simplement sense ànim de lucre per ajudar altres i que puguin tindre algú com a referent, no? Al final busques poder ajudar gent que viu amb tu amb la mateixa patologia i que al final jo tinc seguidors a nivell mundial des de bebès fins a pares que viuen desesperats i inclús adolescents que m'escriuen per Instagram i em diuen, mira, mi doctor me ha prohibido hacer deporte. Sí. Li dic, no, canvia de doctor. ¿Vale? Vull dir, al final també està clar que tenim facilitats, vivim en un país on tenim la sort de tindre seguretat social. Justament explico sempre el cas que vaig conèixer aquesta setmana d'un doctor que em va dir, mira, jo vengo de Sud-amèrica i tener diabetes tipo 1 como tú es casi una muerte asegurada. La gente vive muy delgada, en una extrema delgadez, sin recursos, no tienen acceso a la medicación. I de fet, nosaltres el que fem és intentar enviar material que estigui a punt de caducar, que no utilitzem, que ens queda a casa aparcat, perquè vivim guardant el màxim material que tenim, perquè si algun dia a la farmàcia no n'hi ha o no ens arriba, nosaltres portem sempre una motxilla extra, que és la diabetis tipus 1, que al final conviu amb nosaltres, i el que dic jo sempre, jo no seré la més ràpida d'un pilot, inclús corrent en pista, no busco el fet de destacar esportivament, sinó de poder ajudar gent que viu com jo i fer arribar el missatge d'una altra manera, perquè al final el món del ciclisme ens porta molt a l'obsessió amb altres aspectes, com hem parlat abans, de la nutrició, el mínim pes de la bicicleta, gastar-nos molts diners en tindre el millor material o inclús amb una sortida de 30 quilòmetres arribar al primer, no? Vull dir, al final el cos és una altra cosa, el cap una altra i hem de cuidar-ho tot bé per poder arribar, com hem vist avui, que hem portat un bon home de 82 anys en bicicleta i que pugui fer una ruta amb nosaltres i que pugui disfrutar perfectament.
Bueno, són aquests valors, no, que jo crec que donen encara més sentit, no, a la pràctica de l'esport, del ciclisme en aquest cas.
Correcte.
Jordi, torno a tu. La prova és, com hem dit, el dia 26 d'agost. A Falset, com s'esteu preparant per afrontar tot el que vindrà?
Bueno, al final és una gran envergadura, no? És una gran tasca i sí que poquet a poquet doncs, ja anirem informant a la població, que el Carlos abans ho ha dit, no? Evidentment hi haurà un dia i mig que es molestarà, no? Així amb cometes, però al final el resultat serà una bona inversió per Falset, doncs, a nivell doncs, de promoció, de que ens coneguin i de, bueno, de que la gent pugui gaudir. Ja s'està estudiant doncs, amb els equips tècnics i amb tot l'equip de govern doncs, com farem tota una mica l'estructura d'aquell dia, perquè evidentment serà el dia abans quan se començarà tot a organitzar tot, quins carrers quedaran tallats, com s'accedirà als diferents llocs, però això doncs, aprofitant doncs, que el divendres que ve presentem el programa de festes, doncs, allí al programa de festes ja hi haurà tota la informació de, bueno, començarà a haver ja la informació de com s'organitzarà aquell dia o aquells dies i a poc a poc doncs, anirem informant a tothom del rebombori, no? Si m'ho deixes dir així, perquè evidentment hi haurà la part des de la Falbar fins a baix a l'entrada de la carretera de Bellmunt que estarà tallat, hi haurà diferents accessos que estaran tallats perquè tota l'estructura que porta la volta doncs és una gran estructura i per tant doncs haurem de tindre-ho tot ben controlat. I ja que, no, ja que doncs, aprofitant aquest moment, també doncs, ara que aquest cap de setmana ja hem acabat de fer totes les tasques una miqueta promocionals, doncs ara començarem a buscar doncs, voluntaris, a tothom que estigui interessat en ajudar amb aquesta organització i amb aquesta, doncs, amb aquest esdeveniment a nivell de doncs, aficionats doncs, o no aficionats, no? Gent que, doncs, que tenim a Falset i a Comarca que sempre doncs, ens ajuda molt voluntàriament amb les activitats, doncs que es podran apuntar al correu d'esports@falset.org dient, no?, que volen ser voluntaris i doncs, aquí doncs, ara començarem doncs, a partir dels voluntaris, mirar els espais, mirar tot i poder organitzar-ho millor.
Bueno, jo crec que aquí en tenim uns quants de voluntaris.
Sí,
no?
sí. Però ells no em fan patir, aquests.
Ja estan fitxats.
Estan controlats. Estan controlats.
Val, ja per anar acabant, una última pregunta, molt ràpida per tots. Què us agradaria que recordés la gent de Falset i d'aquí de la comarca d'aquesta etapa i del pas de la Vuelta pues, per aquí, per casa nostra?
Bueno, evidentment, pues, el bon vi. Això sobretot, la gent el té que catar, el té que provar i evidentment doncs, bé gaudit d'un esdeveniment esportiu divertit, que estàs al costat dels teus ídols en aquest moment amb ciclisme i ja està, i que el temps acompanyi perquè també lluitem contra això, no? És un esdeveniment a l'aire lliure i que per tant recordar-lo doncs, amb un bon dia, bon temps i sense cap mena de conflicte, pues és el que penso que toca i que desitjo que passi.
Yo creo que sobre todo cuando se cogen estos retos, porque al final son retos importantes a nivel sobre todo institucional, yo creo que se deben de tomar con una valoración de que es a futuro, ¿no? Yo sí que invitaría, creo que lo vamos a ver por televisión, bueno, nosotros vendremos, yo tengo intención de venir, la Vuelta pone de su parte, lógicamente, como escaparate que es, y en ciento no sé cuántos países se va a ver la etapa íntegra. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que ser algo, un acicate, ya no solamente para la gente de casa, para la gente que después tenéis que defender aquí en la parte correspondiente, sino también como un ejercicio de turismo brutal, ¿no? Y ahí es después donde viene el reto también de dar contenido, ¿no? Yo siempre he defendido, y esto es algo que lo aprendí además con el grande par del Tour de Francia en Euskadi, donde, bueno, pues yo hablaba con Basket Tour y les decía, es que después tenéis que dar contenido porque la gente va a preguntar por lo que ha visto en televisión, ¿no? Y creo que para eso el ciclismo es el mejor escaparate, independientemente de que sea el Tour, que sea la Vuelta, o que sea la prueba Terres del Ebro. O sea, fijaros que este año obtenéis las cuatro pruebas increíbles, de lo más top. O sea, y sí que invitaría a todo eso, ¿no? Que la gente lo tomase como tal y sobre todo que estuvieseis preparados a que esto se hace por algo y que lógicamente la gente va a venir.
Mira, yo tengo la gran sort de estar casat amb una noia que és asturiana i això m'ha permitit conèixer una mica més Astúries, no? I cada vegada que anàvem a Astúries era com, i tornàvem cap a Castelló, que jo soc de Castelló, era com idealitzar Astúries, no? És a dir, és el paradís, que ho és. I això sempre passa quan estàs en un context de plaer i de felicitat o de vacances, inclús la imatge que queda és un poc distorsionada, però és més atraient, no? I penso que entre tots, l'Ajuntament, la Diputació, el que tenen que fer és intentar captar a la gent que vingui a la sortida, perquè en aquest context la imatge que et queda després t'obliga a tornar. Uh-huh. Perquè dius, és que m'ho vaig passar tan bé, és que vaig estar tan a gust, és que vaig disfrutar, gaudir tant dels meus ídols, dels ciclistes i demés, que això d'alguna manera t'impulsa a tornar. No? I pense que es aconsegueix. La gent que va a veure una etapa del Tour als Alpes o als Pirineus sempre torna, no? Perquè és un moment únic. I és una mica això, no? Intentar fer que la gent vingui, que conegui la comarca i la població, perquè segurament després amb la família, amb amics, amb un grup de cicloturistes, hi tornaran. Així que és l'objectiu.
No, i que jo estic amb tots ells. Al final, la clau de les nostres terres és el tema de l'enologia. Està clar que hi ha una denominació d'origen molt característica. No tothom té el plaer de provar els nostres vins. I al final jo el que també aconsello molt, sobretot perquè la gent vingui, és la proximitat que hi ha de poder-ho veure. Però ja no només això, sinó l'estructura que porta la Volta a Espanya, el merchandising que pots comprar, l'accessibilitat que tens de poder estar proper als camions, sempre amb respecte, òbviament, sobre el corredor, però el fet de poder tindre-ho al costat de casa, aquí a Catalunya, vull dir, ostres, que no es digui, no?, que la Vuelta no ha passat per el Mediterrani, no, és que heu de ser-hi, heu de vindre i aprofitar aquesta etapa, com és aquí, ben propera, encara que sigui gent del Pirineu que aprofiti, perquè la gastronomia d'aquí, de veritat, que jo com a bona diabètica, amb la panxa plena sempre es pensa millor i es gaudeix millor.
Bé, doncs, arribem al final d'aquest programa especial. Avui hem conegut una mica millor què representa que la Vuelta faci parada a casa nostra, tot l'esforç que hi ha al darrere per fer possible aquest esdeveniment i tot el que pot suposar, no?, per Falset, pel territori. Només ens queda donar les gràcies als nostres convidats per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, Josefa Beloki, Melcior Mauri, Georgina Gell, Quico, també al Carlos, que no sé on és, i al Jordi Montaner, moltes gràcies a tots. I agrair també tota la feina que fan els nostres tècnics, perquè sense ells molts dies tampoc no arribaríem enlloc, així que moltes gràcies també a l'Albert Cots i al Joan Borràs. I finalment, gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat en aquest programa especial. Fins la propera i que vagi molt bé.
Merci. Gràcies.